Avui a l'Ofici de Viure, l'autorrealització. A mitjan segle XX, el psicòleg humanista Carl Rogers va atribuir l'autorrealització a la tendència de la persona a actualitzar-se a ella mateixa, a convertir-se en les seves potencialitats per expressar i activar totes les capacitats de l'organisme. I després, Abraham Maslow va afegir que aquesta tendència a actualitzar-se podria expressar-se com el desig de convertir-se cada vegada més en el que som, de convertir-nos en tot allò que som capaços de convertir-nos. Maslow va fer servir la paraula desig i no força impulsora perquè no sentia que l'autorrealització determinés la nostra vida, sinó que més aviat es tractava d'un creixement intrínsec del que ja és a l'organisme, o més exactament, del que és l'organisme per ell mateix. I no ens oblidem del psiquiatre Viktor Frankl, que a partir de la seva experiència demolidora en un camp d'extermini nazi, va mantenir la tesi que els valors existencials criden externament la persona a créixer. I va arribar, durant la segona meitat del segle passat, Antoni Blai, el precursor de la psicologia transpersonal, que va dir: «L'autorrealització es pot entendre en dos sentits. El primer sentit és que la persona arribi a viure's ella mateixa plenament, a sentir la seva vida, la seva realitat concreta com a ésser humà, omplint una existència integrada amb el món que l'envolta. És sentir-se plenament, sentir que som un mateix en relació amb el món. Diríem que aquesta és l'accepció més occidental. I en un sentit més profund, autorrealització, continuava l'Antoni Blai Fontcoberta, suposa arribar a descobrir, a realitzar quina és la identitat última de cadascun de nosaltres. Avui a l'Ofici de Viure, l'autorrealització amb Jordi Sapés.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc Enric Tintorí, periodista, deixeble Paramahansa Yogananda, el gran yogi de la Índia que va difondre el Raja Yoga o Kriya Yoga a Occident. És conegut per ser l'autor del llibre Autobiografia d'un Yogi, un dels llibres espirituals més influents d'aquest segle i de l'anterior. Paramahansa Yogananda, quan en una ocasió se li va preguntar, va definir la realització espiritual de la següent manera. La realització de l'ésser, va dir, consisteix en saber que som físicament, mentalment i espiritualment un o una amb l'omnipresència de Déu. En saber que no necessitem pregar perquè aquesta omnipresència vingui a nosaltres. En saber que no només hi estem propers en tot moment, sinó que l'omnipresència de Déu és la nostra pròpia omnipresència i que el nostre ésser és i serà, invariablement, sempre part de la divinitat. L'únic que necessitem fer és prendre més consciència d'això.
Avui a l'Ofici de Viure, Jordi Sapés de Lema, fundador de l'Associació pel Desenvolupament de la Consciència i l'Autorealització, amic del programa que ens ha acompanyat altres vegades. Jordi, ben retrobat, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies per ser amb nosaltres. Què vol dir per en Jordi Sapés autorealització, autorealitzar-se?
Bé, jo agafaria les dues últimes definicions, la d'en Blai i la d'en Yogananda. És a dir, hi ha dos possibles enfocs per parlar d'autorealització. Un enfoc de la personalitat, és a dir, la personalitat que viu, que se sent capaç d'aportar durant tota la seva existència quelcom nou en aquest pla material algú que li dona sentit personal a la seva vida i que li dona la satisfacció d'haver viscut aquesta existència actualitzant tot el potencial d'una manera pràctica i concreta. I aleshores hi ha una altra excepció de l'autorealització que fa referència a l'essència. I que és el fet d'arribar a adonar-te de quina és la nostra naturalesa essencial. Que aquí caldria dir que no es tracta de pensar-ho, sinó de descobrir-ho, d'experimentar-ho. Aquestes són les dues possibles definicions. El que passa és que en la pràctica les dues es creuen, les dues es complementen, perquè en el moment en què la personalitat viu a fons la seva capacitat d'actualitzar el potencial que és, també experimenta aquest potencial i és capaç d'adonar-se experimentalment del que és aquest potencial. Això, en el moment en què un descobreix que només és això, que tot l'altre és un fenomen, tot l'altre és una manifestació d'aquesta essència, que l'únic real és l'essència, doncs això és el que entenem per autorealització espiritual.
Potser valdria la pena per les persones que ens escoltin per primera vegada o per casualitat recordar de què estem parlant quan parlem de potencials.
Sí, estem parlant del que també en diem identitat. És a dir, nosaltres plantegem que el ser humà, quan diem jo, ens referim a una identitat que no canvia durant tota l'existència. La nostra personalitat sí canvia, la nostra personalitat creix. Ara pensem una cosa, ara pensem una altra, ara tenim unes visions, ara tenim unes altres, ara desenvolupem unes activitats, després en desenvolupem unes altres. És a dir, tot això va canviant, però el jo que sempre està present és el que en diem identitat. I aleshores aquesta identitat, en Blai la definia com a potencial, és a dir, com a capacitat de veure, capacitat d'estimar i capacitat de fer d'una manera conscient i voluntària. Això és el que en diem potencial.
Llegim un fragment de l'Antoni Blai. Identitat significa qui o què és que realment som, el que realment som, no com a éssers humans particulars, concrets, de fet som una suma de coses constantment en procés de canvi, sinó com a identitat última, la qual cosa fa que en nosaltres sorgeixi aquesta noció de sentir-nos nosaltres mateixos, aquesta identitat que roman idèntica al llarg de tots els canvis que succeeixen a la vida, de totes les circumstàncies que poden anar-se creuant en el nostre camí. I d'això en podem prendre consciència, tinguem l'edat que tinguem?
Sí, a veure...
Ho dic perquè potser ens escolta una persona que té, no sé, 80 anys i que diu, per jo a la meva edat puc sentir-me autorealitzada o arribar a l'autorealització quan no, potser no he fet un camí previ?
Bé, normalment quan un té 80 anys ja penso que acostuma a sentir-se bastant autorealitzat al marge del camí que hagi fet. El problema és quan ets més jove, que consideres que per autorealitzar-te has de fer un determinat camí, que és el camí que representa que està de moda, no? Has de seguir un determinat model i has de ser el primer en allò que tothom considera vàlid. Però quan un té 80 anys, ja normalment s'adona que allò que li havien plantejat doncs no, que no ho ha assolit i probablement no hi tenia cap interès. I en canvi té 80 anys d'una vida en la que has esmerçat una quantitat de coneixement, una quantitat d'amor i una quantitat d'energia que és més que suficient com per sentir-te bastant satisfet.
Clar, que passa que potser no hi posa aquest nom.
Evidentment.
O sigui, la satisfacció no vindria per les fites aconseguides ni pels títols i diplomes?
No.
Ho pregunto a una persona que en té uns quants de títols i diplomes.
No, vindria per la satisfacció d'haver utilitzat aquests títols o si més no, tots els coneixements d'una manera entregant el seu amor i la seva capacitat de veure en el seu entorn.
Sí, fins a quin punt és important l'entrega?
És absolutament important, perquè el potencial, per una banda, és capacitat, però aquesta capacitat necessita, per actualitzar-se, necessita un estímul. Tu has de comprendre alguna cosa, has d'estimar alguna cosa, has de fer alguna cosa, has de transformar alguna cosa. És a dir, tu sol, si no hi ha un objecte sobre el que recau la teva cura i, i els teus projectes, pues no et mouries, no? Sempre necessites estar donant. No donant en el sentit de ser molt altruista, sinó donant en el sentit de que el que tu ja ets ho poses al servei per millorar el que et trobes al davant.
Com deia el mestre Blai, el que fa allò és despertar,
no?
Alguna cosa que ja hi és en nosaltres.
Exacte.
Per què és tan important descobrir la identitat, es preguntava l'Antoni Blai Fontcuberta. Perquè quan la descobrim se soluciona completament tot el que és anhel de la vida, les demandes que es tenen, i es resolen tots els problemes que la persona pugui tenir, perquè la persona realitza la plenitud molt més enllà del que havia somiat i perquè és l'única manera de descobrir el sentit de nosaltres mateixos, de l'existència i del que és més enllà del que ara s'entén per nosaltres mateixos i per existència. Aquesta solució, no? De la manera que ho plantejava ell, és com si em parlés de la solució amb majúscules a tots els nostres problemes.
Sí, de la realitat, amb majúscules. Sí, la realitat és aquesta capacitat de veure, estimar i fer, que és única, perquè, com deia Yogananda, és la capacitat divina, que en aquests moments s'està posant en marxa i s'està manifestant a través de tots i cada un de nosaltres, que arribem, que nosaltres, com a personalitat, també som un fenomen, que arribem en un moment determinat en l'existència, ens expressem o donem pas a aquestes capacitats a través nostra i després desapareixem i donem lloc a altres persones, a altres. Però, de fet, aquesta manifestació de la intel·ligència, de la mort i de la realitat divina és algo constant. Aleshores, en el moment en què tu te n'adones, doncs et trobes fluint en aquesta realitat. I quan et trobes fluint en aquesta realitat ja no cal que facis cap mèrit, ni cal que tinguis cap més projecte que les necessitats del que se't va presentant al davant.
Això vol dir com si diguéssim que no hem de fer de tap.
Evidentment. Hi havia un mestre alemany que es deia Durkheim, que deia que l'existència era com el que feien els artesans, fer l'obra mestra de l'existència era fer la personalitat transparent a aquest potencial diví. És a dir, que sigui una eina.
Per tant, no podem generar, com si diguéssim, l'amor nosaltres mateixos, sinó que podem donar pas a aquest amor.
Sí, és a dir, l'amor és relació. L'amor és relació en qualsevol situació, inclús enmig de situacions conflictives. Normalment el que passa és que confonem la mort amb les nostres emocions o amb determinades emocions relacionades amb la mort. Però la mort, de fet, és relació. I, per tant, es dona constantment perquè és un dels elements bàsics de la realitat. L'energia que s'organitza d'una manera determinada, que en diem intel·ligència, i que s'organitza en formes que s'interrelacionen totes les unes a les altres. I d'això en diem l'amor.
Res a veure amb el mite romàntic, per tant, des d'aquest punt
no,
de vista.
A veure, res a veure tampoc, però és una petita part, diguéssim. Està inclòs el mite romàntic, però, a veure, per dir-ho d'alguna manera, la mort és algo que estem vivint constantment. I el romanticisme pues, es viu en certs moments i és molt maco, però també hi ha altres moments superiors en això que no són pas romàntics.
Deia també l'Antoni Blai, en qui ens hem basat per preparar el programa d'avui i molts dels programes de l'Ofici de Viure des de fa ara ja 16 anys gairebé. La realització es caracteritza perquè és un treball d'experiència. No és un sistema filosòfic o teològic al qual ens haguem d'adherir per fe o per creença, sinó que es tracta d'anar-hi a través de l'experiència de l'evidència. Quan es parla de coses que de moment no veiem amb claredat, hem de mirar si intuïtivament són acceptables com a hipòtesis de treball, fins que a través del treball arribem a veure, a demostrar-nos que són verídics. En definitiva, no es tracta en absolut d'adherir-se a cap ideologia ni a cap idea. Això crec que val la pena remarcar-ho, no?, en aquest punt.
Sí, precisament perquè acabem de parlar de l'amor. A veure, les creences sí que es poden relacionar amb ideologies i amb religions i amb determinats plantejaments filosòfics. L'amor no. El que passa que per estimar has de conèixer el que tens al davant, perquè si no ho coneixes ni ho pots estimar ni ho pots transformar. Per tant, sí que és important que hi hagi un coneixement de la realitat en la que tu estàs. I de vegades aquest coneixement doncs, comporta certa informació de tipus transcendent, de tipus religiós, de tipus filosòfic, sobretot, que va molt bé tenir-lo. Però, esclar, això per si sol et presenta el panorama, però no et fa entrar ni et fa experimentar. El que et fa entrar és l'amor i el que et fa experimentar és l'energia. En última instància, qualsevol cosa, actualitzar el potencial, vol dir posar-lo en acte, vol dir transformar-lo en acció, fer quelcom. I aleshores això pot estar més o menys dirigit per una determinada ideologia que tu tens, però sobretot, des del punt de vista de l'autorealització, el que importa és el que acabes fent i la sensació de que els teus coneixements estan servint per alguna cosa.
Fer quelcom vol dir coses grans i petites?
Coses grans i petites. Les coses t'arriben. De vegades t'arriben, la major part del temps te n'arriben de petites. De vegades te n'arriba alguna de gran. Però en qualsevol cas, amb això sí que no, tu no pots escollir.
Amb el que t'arriba, no?
Exacte.
O sigui, aquí no hi ha el lliure albir, amb el que t'arriba no existeix,
com si diguéssim. El lliure albir és molt limitat.
Aquí obriríem també, podríem dedicar-hi 10 programes, el lliure albir.
Sí. No, el que està clar és que tu ets amo de la teva resposta, però no pots decidir el que t'arriba. I si estàs en un determinat entorn, doncs el més probable és que t'arribin determinades coses. I el més probable, a més, és que t'arribin coses que són difícils. I aquestes que són difícils són precisament les que han de ser l'estímul perquè tu intentis donar i arreglar una mica el món que t'ha tocat viure.
Sí, no hem vingut aquí de vacances.
En absolut.
En aquesta resposta, ens en pot fer 5 cèntims també de la importància de la resposta, Jordi?
Sí, és que, a veure, no l'hem de magnificar, la resposta. La resposta és la nostra manera de viure. La nostra manera de viure. És a dir, després d'una certa etapa, sobretot marcada per la infància i l'adolescència, en la que un està lluitant entre el que és la seva intuïció interior i el que li diuen que ha de fer, si arriba un moment en què aquesta intuïció interior arriba a sobreposar-se i arriba a fer-se, diguéssim, el faro director de la teva existència, a partir d'aquí estàs tota l'estona sent creatiu. Tota l'estona. En coses més petites, en coses més grans. La vocació sempre és d'anar com més al fons millor, i aquest anar com més al fons millor també et porta més lluny. Però no hem d'oblidar mai que, és clar, la nostra realitat no solament depèn de nosaltres, sinó de tota la gent, de tots els factors, de tota la societat que ens engloba, i, per tant, doncs, les nostres capacitats són limitades.
Vostè, que una de les seves professions té a veure amb la creativitat, com a músic, en aquest cas,
sí.
Com ho fa per ser creatiu en la vida quotidiana?
En la música... Bueno,
més enllà de la música.
Fa molts anys que no m'hi dedico ja professionalment.
Però més enllà de la música, sí.
No, a veure, la música nosaltres la fem servir com un aliment per l'afectivitat, justament. Seria una alternativa al romanticisme quan el romanticisme ja s'ha deixat. Un dels problemes que tenim sempre al ser humà és una fam d'una emocionalitat rica. I aquesta emocionalitat rica en l'existència normal de vegades es fa molt difícil, perquè vivim constantment rodejant de problemes. Aleshores, la música és una part que alimenta la nostra essència i ens reforça molt emocionalment. Des d'aquest punt de vista, sí, nosaltres la recomanem molt. La recomanem molt. Però professionalment ja fa temps que no m'hi dedico.
Avui, Jordi Sapés de l'EMA, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, parlant de l'autorealització.
Abraham Maslow. L'autorealització és un creixement intrínsec del que ja és dins l'organisme, o, per ser més precisos, del que l'organisme és en ell mateix.
Recordem que l'Antoni Blai parlava del jo idea, del jo ideal, del jo experiència. En Jordi Sapés ha escrit: a la vida quotidiana, el jo ideal acostuma a conformar-se amb ser el més llest, el més sacrificat o el més espavilat del grup amb el qual ens relacionem habitualment. La pitjor ofensa que se li pot fer a algú és trepitjar el seu jo ideal, allò que intenta lluir per afirmar la seva identitat. Hi pot haver realització, autorealització personal, que és aquest concepte, gran concepte espiritual en majúscules del qual estem parlant avui a l'Ofici de Viure, des d'un jo ideal, també des d'un personatge?
No, no. L'autorealització implica un nivell de consciència que està molt per sobre del personatge. Implica haver deixat el personatge enrere, haver assumit la personalitat com el que som a nivell existencial, haver utilitzat aquesta personalitat per actualitzar aquest potencial i a través d'aquesta utilització haver fet l'experiència del potencial. Aleshores és quan et pots acostar a l'autorealització. I és que el personatge queda molt lluny. És clar que des del punt de vista del jo ideal, quan tu estàs en el jo ideal, somies amb això, i t'ho imagines d'una manera que no té res a veure amb l'experiència real que tens quan t'hi acostes. I llavors, des d'aquest punt de vista, podríem dir que l'ideal del ser humà, en última instància, és l'autorealització, perquè és el reconeixement del que som. I, per tant, aquest és l'ideal. Però, en la pràctica, esclar, el concepte de jo ideal doncs es modifica, es barreja amb intents del que dèiem al començament, d'imitar o d'arribar a ser el primer en allò que està de moda en un moment determinat. I això està clar que no és l'autorealització. No solament no ho és, sinó que és molt et decep molt. I com més camines cap aquí, de vegades potser més lluny estàs.
Però és el que bona part de la nostra societat ens encoratja a fer des que som petits.
Sí, no, això no hi ha dubte. Per això, un dels punts que en aquests moments estem posant
sí, molt d'èmfasi... Sí, aprofito per recordar que heu organitzat el tercer congrés de l'Associació pel Desenvolupament de la Consciència i l'Autorealització. És la pràctica de l'obra d'Antoni Blai, Espiritualitat per a la Transformació Social, que serà 30, 31 d'octubre i 1 de novembre.
Exacte. I justament la primera ponència d'aquest congrés parla de la nostra naturalesa essencial. I la segona parla d'aquest problema, que és l'educació que reben els infants i com aquesta educació tendeix a inhibir el potencial i a desconnectar el nen del seu fons. Bé, et posaré un exemple molt clar que segur que l'has sentit moltes vegades, que és que els nens petits, quan tenen un any, dos anys, tres anys, és evident que tenen una frescura, una espontaneïtat, és evident que són intel·ligència, amor i energia. I aleshores la pregunta és: per què pressuposem que quan siguin més grans això ho perdran? Si pressuposem que quan siguin més grans això ho perdran, és perquè els estem educant malament. Perquè si això és el que són per naturalesa, quin motiu hi ha perquè ho perdin? I la segona ponència va de que en aquests moments ja ens comencem a atrevir a dir: no cal que els nens es desconnectin. Perquè el Blai, quan parlàvem d'això, sempre ens deia: sí, esclar, no tindria per què passar, però perquè no passés necessitaríem pares conscients i mestres conscients. I en aquests moments diem que ja en tenim uns quants de pares, d'avis i de mestres que, si més no, no podran transformar l'ensenyament d'un dia per un altre, però podran començar a reivindicar una educació que faci que no es desconnecti la infància.
Pels pares que ens estan escoltant, alguna petita pista per evitar que els seus fills es desconnectin d'aquest fons?
Sí. La pista, bàsicament, és que tinguin clar que perquè el nen se socialitzi, perquè el nen sigui capaç de manifestar-se i de moure's en un determinat àmbit social que té unes pautes i que té unes idees i que té una moral, no cal domesticar-lo, no cal prohibir-li l'espontaneïtat, cal educar-lo, cal dirigir-lo. I aprofito per dir que en aquests moments tenim en màquines imprimint-se un llibre que es dirà Espiritualitat, Infància i Educació, i que podrà ser molt interessant pels pares que estiguin preocupats per aquest tema, que tots ho hem estat sempre.
Repeteix molt l'espontaneïtat, la paraula espontaneïtat, Jordi.
Sí, és que l'espontaneïtat no és una cosa que s'hagi de... L'espontaneïtat és la resposta que surt del fons. I com que el fons està fet d'intel·ligència, amor i energia, aquesta resposta que surt del fons és la més adequada. És clar, l'educació li ha d'explicar al nen en quin entorn es mourà, perquè hi ha dos factors, el que li arriba de fora i aquesta resposta espontània. El que li arriba de fora ho ha de conèixer en profunditat i se li ha d'explicar. Però se li ha de deixar que la resposta sigui espontània amb la confiança, amb la fe de que serà adequada, sense que els pares tinguin por que el nen no els hi surti bé. Però és que el nen no és la seva obra. El nen és ell mateix i el que han de fer és ensenyar-li a expressar-se.
I també, com deia Blai, si els pares, entre cometes, funcionen bé, hi ha moltes possibilitats que els fills també.
Evidentment.
Sí. Tot el que estem dient, quan fa referència, Jordi, a aquest al fons, com pot saber la nostra audiència si estan vivint des del fons o si el seu dia a dia s'origina més des d'aquest fons o des d'una part de la neurosi col·lectiva que hi és també?
Segurament no? Hi ha una barreja de tot, no? Però, a veure, la senyal de que vius no des del fons, sinó de tant com pots, tant com pots, t'estàs acostant en aquest fons, és que te'n vas a dormir amb la sensació de que has fet el que has pogut. I de que no has volgut enganyar ningú ni t'has volgut enganyar tu mateix. Tothom fa el millor que pot, sempre, en qualsevol cas, tant si estan en un treball espiritual com si no. Ara, els que estan en un treball espiritual sí que notaran que conforme puja el seu nivell de consciència, cada vegada se sent més satisfets amb si mateixos, més en pau i més tranquils.
Què més tractareu en aquest tercer congrés de la pràctica de l'obra de l'Antoni Blai, Espiritualitat per la transformació social?
Sí. Deixa'm que em comenti el títol del congrés en general, que és aquesta Espiritualitat per la transformació social. Aquest és un dels punts en els que nosaltres pensem que hem d'insistir molt, perquè, malauradament, en aquests darrers anys, l'espiritualitat és quelcom que s'ha quedat en l'àmbit molt privat, molt personal, molt particular, i ha desatès tot el que és la lluita social. No solament ho ha desatès, sinó que en certs casos inclús l'ha criticat i inclús l'ha blasmat com si no fos una cosa espiritual. I, és clar, si tornem al que dèiem al començament de l'amor, doncs tancar-te en la meditació sobre tu mateix pot ser molt aconsellable, però, és clar, l'amor aquí queda molt curt. L'amor s'ha d'extendre. I s'ha d'extendre cap a fora. I on és el fora? Doncs pues el fora està en la teva família, està en la teva professió, està en la teva societat i està en la humanitat per extensió. Aquí està l'amor. I per tant, l'espiritualitat nostra, com que volem que s'actualitzi aquest potencial i que la gent sigui conscient d'això, és una espiritualitat que l'estem dirigint molt a una pràctica implicada en l'ús social. I si, a més, en aquests moments t'adones de quina és la situació de l'ús social i el problema que estem tenint i la mancança que hi ha, la nostra idea en aquest congrés és plantejar l'espiritualitat com una alternativa a la política que s'està fent en aquests moments. Que no volem presentar un partit polític. Però sí que volem reclamar la dignitat del ser humà i el ser humà com a centre de l'economia, com a centre de l'organització social. I, aleshores, les 7 ponències estan enfocades des d'aquest punt de vista col·lectiu.
Per tant, hi poden haver unes conclusions valuoses, eh?
Entenem que sí. Entenem que sí.
També aquí, de retruc, està parlant el politòleg, eh?
També. Politòleg i l'economista.
Sí, politòleg, sí. Economista... Sí. Sí, perquè suposo que en Jordi s'ha trobat al llarg de la seva vida amb contradiccions, també, no? Veient quin era el panorama, en quin escenari es movia...
Sí.
I el que hi mancava.
Sí, i en els meus anys d'economista recordo que feia més de psicòleg que d'economista, perquè l'economia és molt... Són faves comptades i, a més, la major part de les faves no depenen de ningú concret, depenen dels poders, dels alts nivells. I, aleshores, esclar, aquí el que hi ha és una necessitat de prendre consciència de que aquest sistema està fallit i se n'ha de buscar un de nou, però per això cal despertar la consciència de la gent a títol personal i a títol col·lectiu. Per això, la tercera ponència del Congrés parlarà justament del que dèiem abans, de que hi ha un progrés, a pesar de que hi ha moments especialment crítics com l'actual, però que si mires la història, hi ha un progrés de l'humanitat. L'humanitat va creixent a nivell de consciència. I aleshores hem de tenir la consciència de participar en una carrera de relleus, i nosaltres agafem el testimoni del que ens han donat els nostres pares, tant amb avantatges com amb inconvenients, i ens dediquem especialment a utilitzar aquests desavantatges per solucionar els inconvenients que ens hem trobat, i passarem després del testimoni als nostres fills i els que vinguin després. Per tant, hi ha una visió de l'espiritualitat que està emmarcada en un procés de la història.
Fins a quin punt l'espiritualitat està renyida amb els diners?
No, no ho està renyida en absolut. A veure, els diners són valor. Els diners són, són un símbol de valor. Que passa que és un valor que representa una materialitat concreta, uns béns concrets. Aquests béns concrets poden ser materials, poden ser emocionals, poden ser artístics, poden ser de coneixement. Aquests béns concrets es poden posar en termes de diner. El problema no és que estigui posat en termes de diner. El problema és com s'està circulant, amb què s'està invertint, com s'està distribuint i quina rentabilitat en traiem des d'un punt de vista col·lectiu del que hem rebut i dels esforços dels nostres predecessors.
Una de les ponències es titula El malestar social com a despertador.
Sí.
Despertador de què?
Despertador de la necessitat d'involucrar-nos en la vida política i social. De que, jo me'n recordo quan era petit, que en el col·legi feien una recol·lecta de cesells de correus per enviar-los als negrets de l'Àfrica. Ara els negrets de l'Àfrica se'l venen a buscar. I, és clar, això comporta uns problemes i aquests problemes ens fa veure la necessitat d'atendre-ho. Si nosaltres presentem el conflicte com una senyal de desequilibri que cal atendre. Que cal atendre, no que cal posar-te a un costat o a l'altre i fer-lo encara més fort. Si hi ha un conflicte és que hi ha una necessitat de tipus col·lectiu a la que no se li dona prou atenció. I per tant diem, si estem disposats a fer aquest esforç per la col·lectivitat, la pregunta sempre és, i cap a on l'hem de posar? Llavors la resposta és, obre les notícies, llegeix el diari i adona't dels conflictes que en aquests moments estan portant a terme, són vigents.
El problema és que individualment ens fa la sensació que ens sobrepassa, que no depèn de nosaltres.
Però no és veritat. Però no és veritat. El que passa és que hem de superar una certa sensació de desànim, de que no hi ha res a fer. Que en qualsevol cas el que hem de fer és procurar sortir el més bé possible de la nostra existència. Això és perdre l'existència. Això acaba sent enterrar-se en vida. I aleshores un dels motius d'aquest congrés és tornar a animar la gent, especialment els nostres fills, perquè aquest missatge que se'ls està donant de que el nivell de vida i la realitat ja no tornarà a ser el que havia sigut, això és absurd. Tornarà a ser això i serà molt més. El que passa és que serà diferent i serà plantejat en uns altres termes i es donarà importància a altres factors.
Què no és perdre l'existència? Aquesta pregunta, part de la resposta, ja l'ha donat abans, però potser la podem reformular.
Sí, perdre l'existència és passar-te la vida queixant-te del que has trobat i dient que hauria de ser diferent sense fer res perquè canviï. Això és perdre l'existència. És agafar el potencial i enterrar-lo, o tancar-lo en una capsa. I dir que no hi ha dret que m'hagi tocat viure això quan realment hem vingut a viure això i a intentar solucionar això.
Recordem que una altra de les definicions que utilitzava Blai, metàfora per explicar el potencial, deia que era com una molla, com una molla que es pot desplegar.
Sí.
I, esclar, la molla pot ser que passem per aquesta vida sense haver desplegat tot aquest potencial.
Exacte.
I, per tant, aquí sí que estaríem perdent, no? La vida.
Evidentment.
Abans que parlàvem de despertador, Encara no sé si en Jordi fa l'exercici, recomana l'exercici dels despertadors.
I tant, i tant, sí. És el primer exercici que, per la gent que està en el treball espiritual, aquest és el primer exercici. Sí. Adonar-se de que ja són, i de que estan aquí i ara.
Una bona solució, diu en Jordi, s'ha pes en un dels seus llibres, pot ser triar un parell o tres d'objectes, persones, animals i coses, i anomenar-los despertadors. Un despertador és un objecte que al percebre'l ens recorda que hem de dedicar atenció a la nostra presència. Els objectes despertadors no ens desperten, només ens recorden que hem de despertar perquè estem adormits. I aleshores, durant el dia, què anem fent?
Durant el dia, anem de tant en tant. Aquest objecte que hem escollit, per exemple, per rentar-nos les mans, de tant en tant sona. I cada vegada que sona, aleshores ens hem de recordar de dir, a veure, estic aquí jo i ara, no estic a la setmana que ve resolent un problema que em sembla que és una injustícia i barallant-me amb no sé qui, estic aquí i ara. I aleshores em recupero a mi i a partir d'aquí intento viure una estoneta, com més llarg possible, com a subjecte conscient i voluntari. I aleshores, al vespre, cada dia, passem revista de quants despertadors han sonat. I a veure si ens hem despertat. I si no ens hem despertat, mirem a on teníem el cap. A on estàvem segrestats. Perquè sempre estem normalment segrestats a tres o quatre llocs i sempre es repeteixen. I això ens ajuda també a donar-nos a compte que estem adormits, que és la condició sine qua non per voler despertar.
Sí, per acabar d'afinar aquest concepte, o sigui, si per exemple estem mirant l'agenda, programant la setmana i diem, bé, aquest és un l'agenda, pot ser un despertador, esclar, si estem pensant en el que farem durant tota la setmana, aquest subjecte conscient i voluntari està projectant-se en el futur, ja no ens estem despertant.
No, el despertador ha de ser una cosa molt neutra. Per això posava l'exemple de rentar-te les mans, que de per si no requereixi atenció, de tal manera que la puguis posar amb tu.
O sigui, gires el focus de l'atenció.
Exacte, gires el focus de l'atenció, perquè en aquell moment estàs en un lloc en el que no és necessari que estiguis allò posat amb els set sentits.
De tots aquests conceptes de l'espiritualitat en majúscula aplicats a la transformació social, en parlareu en aquest tercer congrés. El web és congressoantonioblai.com, no? Per si algú està interessat.
Sí, i és important recordar que el farem aquí a Barcelona, al Martí Codolar, que és justament l'últim lloc on Antoni Olai va fer els seus cursos. Durant la seva existència va anar canviant de lloc, però el Martí Codolar va ser l'últim lloc en el que va donar els cursos. Aleshores, aquest és el tercer congrés. El primer el vam fer a la Mística d'Àvila, el segon el vam fer per Zoom, per culpa de la pandèmia, i aquest tercer el farem aquí a Barcelona.
Torna a ser presencial, per
tant. Torna a ser presencial.
Doncs molta sort.
També serà en online. De les dues maneres, presencial i online.
Doncs molta sort, Jordi. Enhorabona per la iniciativa un cop més i per la tasca que esteu duent a terme i que vagi molt i molt bé aquest congrés. Gràcies per haver tornat a l'Ofici de Viure.
Gràcies a vosaltres.
A les oients i als oients també. Moltes gràcies en nom de la Blanca Busquets al guió, de la Núria Ventura a la producció i d'en Josep Maria Campillo a la realització tècnica. Una abraçada.